Doncs moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies a tots vosaltres, a l'Aula d'Extensió Universitària per a gent gran d'aquí de la Castellà del Vallès. Un plaer poder ser aquí avui amb vosaltres, amb aquestes dones tan fortes i amb aquests homes també, perquè jo crec que el feminisme no és una cosa de dones, és una cosa de dones i d'homes. Hi ha dones masclistes i hi ha homes masclistes, és a dir, és una cosa, diríem, transversal. I amb aquest feminisme l'única cosa que volem és buscar i aconseguir una societat millor i més justa, amb igualtat i amb equitat. I a mi avui, que m'heu convidat per poder parlar del que és la violència de gènere, és un tema delicat en el sentit de que moltes vegades els termes i els conceptes socials no tenen una traducció directa en l'àmbit penal. Coses que ens poden semblar d'una manera molt greus en el dia a dia, ens costa molt poder-ho fer arribar en els jutjats penals, en els jutjats de violència de gènere. En primer lloc, em sentiu bé, no? Perquè ho sento molt fort, però sentiu bé. Explicar-vos la diferència que hi ha entre violència familiar i domèstica i violència de gènere, perquè no és el mateix. Violència domèstica o familiar és la que es pot dur a terme dins de la llar, pares, mares, fills i filles. És igual si ets home o ets dona. Pot ser una mare que maltracti un fill o pot ser un avi que maltracti amb una àvia. És a dir, violència domèstica és en l'àmbit, diguéssim, domèstic, però és diferent de violència de gènere. Violència de gènere és el que un home mascle exerceix sobre una dona per tindre-la controlada i per tindre-la sotmesa. Això és violència de gènere i només pot ser un home envers una dona. Aquesta és la gran diferència. Quan tenim fills maltractats ho portarem per violència domèstica. Quan és un home que per ser meva t'haig de tenir aquest control i com que ets meva, ets una propietat, és violència de gènere. Aquesta és la diferència. I és important perquè a vegades s'utilitza d'una manera indistinta violència i no és tot el mateix. És a dir, en qualsevol cas tindrà una traducció penal. Si s'agredeix amb un fill, si es fa mal amb un avi o amb una àvia, tindrà un tipus penal. Però quan és violència de gènere és quan és sobre la dona, pel simple fet de ser dona. Inferior, sotmesa, control en totes les àrees de la seva vida. Externa, interna, diguéssim privada i íntima, perquè és meva, violència de gènere. Aquesta evolució de l'àmbit de la violència domèstica sempre s'ha entès més fàcilment en l'àmbit penal, la violència de gènere ha suposat sempre ha tingut una evolució jurídica més tardanera pel propi masclisme. Però és veritat que, com deia molt bé l'Anna, i és cert, va ser a la Segona República, per exemple, en el 1931, quan es va poder acordar que la dona votés. Clara Campoamor, que va ser la segona advocada que es va col·legiar a Espanya al Col·legi de Madrid, deia que les dones podien votar. Llavors és quan a les Corts es discutia i es deia que no podien votar perquè era un ser histèric, manipulable, incapaç de raonar o de tenir una independència del pensament més enllà del que pensés el seu pare, el seu confessor o el seu germà. Com que no tenia independència per pensar, per raonar, no podia votar. Després es va acordar que podien votar a partir dels 45 anys, perquè amb la menopausa van considerar que estarien més tranquil·les. Ara no se sap ser, no? És veritat. No sé si veig que s'han sentit. Van dir que amb els 45 anys, amb la menopausa, estarien més aplacades i que llavors ja podrien raonar una mica més. I finalment van decidir que als 23 anys podrien votar. Clar, això ens va passar amb la Segona República, el temps que va durar la Segona República. Va ser un període molt fructífer, es va aprovar la llei del divorci. Per exemple, jo m'hi vaig trobar en el despatx que gent que es va divorciar amb aquest període de temps, com que després Franco ho va abolir i ho va anul·lar, els fills del segon matrimoni van quedar com a fills naturals, no reconeguts perquè aquell segon matrimoni Franco va dir que no valia i estaven aquells divorcis anul·lats, per tant tornaven a estar casats amb el primer marit. És a dir, va passar conseqüències jurídiques molt, molt severes i molt importants gràcies al gran avenç que va suposar aquesta Segona República i després el retrocés amb les lleis que va haver en època de Franco. Nosaltres vam estar fins a l'any 1975 que el nostre Codi Civil deia que s'autoritzava expressament a l'espòs a corregir a la seva esposa i obligava a la dona a obeir el seu espòs, com un article del Codi Civil de fins l'any 1975. Igualment, del mateix període era, fins llavors, fins al 1975, les dones no podíem contractar, no podíem tindre un lloguer, no podíem tenir un contracte laboral si no era amb l'autorització i el permís d'un pare, d'un germà o d'un espòs. Gràcies a homes moderns i diguéssim que sempre han respectat dones, doncs aquests permisos s'obtenien. És a dir, sempre hem anat funcionant i hem anat tirant endavant, però amb el gran complexa que suposa que per contractar hagis de demanar un permís, t'hagin d'autoritzar. Doncs això ens va passar fins a l'any 75. A l'any 1978, amb la Constitució espanyola, sí que tenim el gran avanç actual, el gran avenç, perquè ens diu la pròpia Constitució proclama com a valors superiors de l'ordenament jurídic la igualtat, el dret de totes les persones a la vida i a la integritat física i moral i que tots els poders públics han de lluitar per aquesta igualtat. I aquest article 14 de la Constitució és un article que el treballem molt els advocats. És un article que, o sigui, en aquest sentit, aquests drets fonamentals de la Constitució els portem així sempre davant els tribunals. Sempre apel·les a la igualtat. I aquesta igualtat la tenim treballada en el sentit de que igualtat no és sinònim d'identitat. No som idèntics homes i dones, som diferents. I dintre d'aquella diversitat hem de tenir la mateixa igualtat de les mateixes opcions davant de les mateixes situacions. Això és principi d'igualtat. Que som diferents, no tenim la mateixa força física i efectivament tenim menopausa o tenim maternitat, però no per això vol dir que hàgim de tenir uns drets inferiors o menys reconeguts que un home que aquestes situacions no les poden tenir. En tindran d'altres, però que en el món laboral i social a vegades doncs, se'ns penalitzi el fet de ser mare i triguem anys a ser mare perquè fins que no estem situades sabem que o has de fer una renúncia. Que està bé poder fer una renúncia, la vida la vas escollint, però tu has de saber que pots tenir una renúncia, però has de poder tenir les teves opcions per seguir treballant i per seguir-te formant com a persona, com a mare, com a professional, advocada o amb una papereria o on sigui. No, pel fet de ser mare hem d'estar ja retirades del mercat laboral, a diferència d'un home que no tindrà doncs, els avantatges i desavantatges de maternitat com són doncs, quan has de donar l'allatament. És a dir, aquesta igualtat és la que per primera vegada d'una manera directa ens diu la Constitució que ho som i que tothom hem de, els poders públics, aquesta situació l'ha de procurar. Amb tota aquesta explicació us vull dir que clar, el masclisme el tenim molt, molt, molt integrat i el marc mental del masclisme i del patriarcal jo crec que sí que existeix i jo, amb aquest cas concret, haig de dir que en els jutjats me'l trobo. És a dir, és molt més fàcil entendre del pobre home en el sentit de que si t'està assetjant no siguis histèrica, com ja ens ho havien dit. No exageris, però és un bon home, no et pega, però al final porta un sou a casa. I sempre, i moltes vegades les dones, quan es troben en aquest ambient, moltes vegades la primera dificultat és la pròpia família o les pròpies mares, perquè pensant, pobres fillets, que els nens no es trobin sense pare. És una pressió social, moltes vegades, per no donar el pas. I jo vull dir-vos des d'aquí que s'ha de ser valent, s'ha de ser valenta i sempre, sempre, sempre hi ha opcions. És a dir, no pensem mai, ai pobret, ai què farem, no. Si no s'està bé, per exemple, com el divorci, tenim que els del PP, els més conservadors, hi van estar en contra en el seu moment i bé que també es divorcien ara, és una solució davant un problema. Davant situacions de maltractament, els divorcis sempre són una solució. Ens trobem en tal situació que moltes vegades abans intentem arribar a un divorci que portar-ho per la via penal, per tot el procés de patiment i de que al damunt et qüestionin i no et creguin que suposa per la víctima. El que passa que són situacions complexes i difícils. Continuant amb aquesta organització, us volia dir, hi ha la primera llei orgànica el 2004 que s'aprova, la llei de violència de gènere, que diu que és l'objectiu actuar contra la violència com a manifestació de la discriminació, de la situació de desigualtat i de les relacions de poder dels homes sobre les dones. I estableix tota una normativa i els articles del Codi Penal de les lesions habituals, per exemple, el maltractament habitual a la llar, coaccions, abusos. El maltractament habitual, quan és un maltractament habitual? Quantes vegades necessito que em maltracti perquè es consideri habitual? Doncs, per exemple, això ha sigut objecte de molta jurisprudència i molta discussió doctrinal. Normalment es deia a partir de 3. A partir de 3 i la segona ja no era molt? O quins són aquests actes que s'han de saber perquè sigui un maltractament habitual? Com que ens ho ha d'apreciar el jutge, és la dificultat que tenim. Que moltes vegades anem, no és així, no és tan greu, i no és com tu ho interpretes, i ens trobem efectivament nosaltres amb la víctima qüestionada. Entre l'agressor i la víctima ens trobem a la pràctica que la víctima no és creguda. És a dir, tenim en el nostre sistema el principi de presumpció d'innocència i això ha de ser així. És a dir, no serà que qualsevol denúncia, qualsevol cosa, farem culpable. Efectivament, hi ha d'haver una investigació, hi ha d'haver unes declaracions i el principi de presumpció d'innocència s'ha de mantindre. Però jo crec, amb la meva pràctica, és que amb els temes de violència de gènere és totalment desproporcionat. És a dir, ens quedem soles amb la víctima de mala interpretació, d'histèrica, de que no era així. Per exemple, comença a enviar a ell correus electrònics preguntant com estan els nens. Cada dia, un i darrere l'altre, i si has portat l'equipació del gimnàs, i si no l'has portat, una i venga. Per què són aquells missatges? Simplement per controlar la mare, per saber on és. Mires el mòbil, si està en línia, amb qui està parlant, l'està controlant. I ara per què surts? I ara per què vas amb la Marieta? I ara t'he vist parlar amb el Jaume? I com estan els nens? I com estan? I vas alternant com estan els nens. Tu això ho vols denunciar? I el jutge et diu, senyora letrada, el padre está preocupado por el bienestar de sus hijos. És un buen padre que se preocupa por ellos. Y la señora, y además, usted señora, contesta los mensajes. Els dius, no contesteu. Clar, per exemple, el tercer, quart, cinquè, no contestes, però quan et diu alguna cosa, no, és que clar, per l'equipació, en el moment que tu contestes, dius, l'equipació l'he posada avui a la motxilla, el jutge diu, és que usted contesta i entra en el juego. Amb la qual cosa, l'esforç que has de fer com a víctima sempre és molt més superior, com us estic dient, que no pas el de l'agressor, que simplement amb una simple preocupació el marc mental masclista entra ràpid, s'accepta ràpid, s'entén fàcil. Aquesta llei orgànica del 2004 a Espanya introdueix aquests articles i en l'àmbit de Catalunya va ser la llei del 2008. És a dir, nosaltres, per una qüestió normativa, és a dir, ens mana la llei estatal. Però és cert que el 2008 aquesta llei catalana és àmplia, és moderna i també preveu que en situacions de maltractament, doncs, tant els poders públics, les solucions, com s'ha d'actuar. I també fa una amplitud de mira, perquè el que tenim nosaltres en el nostre Codi Penal, aquest maltractament habitual que us parlava, està circunscrit o està dirigit a la dona o persona amb la que tinguis similitud de relació o la exdona. Només es parla del cònjuge dona. La llei catalana intenta ser més àmplia en qualsevol altra. És a dir, maltractar a l'amant no és violència de gènere. Maltractar amb una noia que has conegut a la discoteca i que tu li vols demanar, per exemple, doncs conversa i la noia no vol parlar amb tu i l'agraeixes, no és violència de gènere. Per què? Perquè no és l'esposa, ni és l'exesposa. Requereix el tipus penal que hi hagi hagut o que hi hagi una convivència marital o similar. La qual cosa, per això dic que el dret sempre estem un pas enrere de les necessitats socials, queda desprotegides a les altres senyores. Seran simplement unes lesions, serà simplement un abús o una coacció, però no serà tractat com violència de gènere perquè no estàs casat ni tens ni ets la seva ex, la qual cosa suposa, doncs, una altra vegada, una discriminació més, perquè sabem que hi ha moltes maneres d'expressar aquesta violència de gènere més enllà del matrimoni. Dintre del matrimoni i de les relacions normalment que es mantenen, distingim les tres fases d'aquest cicle de la violència de la relació de parella. Diem que hi ha una acumulació de tensió, un esclat de violència i una lluna de mel. Què vol dir? Una acumulació de tensió perquè ell arriba cada dia de mal humor. Però nosaltres ho hem d'entendre, la dona ho ha d'entendre, perquè, és clar, arriba després de la feina i ella va corrents a fer tot el que ell vol per tindre la tes. I la sopa la fa just com a ell li agrada, però no hi ha manera d'encertar. I segons la música que estigui cantant o com posi la clau al pany, ja saps de quin humor arriba i vas corrents per mantindre aquella situació, perquè no esclati, perquè no exploti. I així va passant fins que explota, fins que la dona és la culpable de tot. Fins que per culpa teva que tu no en saps tractar. Tu ja saps que jo vaig patir molt, o ja saps que vinc estressat, o ja saps aquest de la feina que m'està donant tot el dia a la tabarra, o els meus pares que no em tracten igual que el meu germà, o sempre hi ha mil motius. I tu, dona, has de saber-me entendre. Així entres en el maltracte, perquè tu estàs sotmesa i m'has de saber entendre. I el fet de no fer les coses com jo vull és el que provoca el meu esclat, la meva explosió, i tu has de ser víctima de la meva pròpia violència. És quan hi ha crits, no em serveixes per res, ets una inútil, no serveixes ni per fer el dinar. És que ho haig de fer tot, perquè a vegades ells cuinen, però cuinen perquè tu ets una inútil i no saps ni cuinar. A vegades elles són universitàries, però són tan imbècils que no saben ni entendre el seu malestar. Per això ens passa que el maltractament ens arriba a tots els estats, a totes les estats socials i a totes les situacions, diguéssim, intel·lectuals. Ser universitària no t'evita poder ser maltractada. Ens donen coneixements, però és una situació tan íntima i tan de menyspreu. I està el maltractador sempre a l'assetge per aprofitar, és a dir, qualsevol inseguretat. Perquè jo ara he vingut i m'he hagut d'arreglar i no sé si vaig prou bé. I potser li preguntaré a ell si vaig prou bé per vindre a fer-vos la xerrada. Tu, però si ets una inútil. Sí, home, xerraràs molt, però faràs el ridícul com sempre. No hi haurà mai una paraula de recolzament. Per què? Perquè no és només un recolzament, és el maltracte. És el gota, és el dia a dia. És el pensar que no ets res. I quan jo exploto, tu has d'estar allà per aguantar. I els fills estan allà per rebre l'esquitxada. I tots han de ser víctimes i tots sou uns inútils perquè no em sabeu entendre. I després d'aquesta explosió, quan ja tothom corre, quan ja tothom d'allò, quan ningú s'ha pogut veure, que no estava ahir tan tranquil, doncs ahir estava tan tranquil, però avui ja no ho està. I tots hem de ser culpables d'això. Després d'aquesta situació histèrica, d'aquest maltractament, ve la lluna de mel, que se'n diu. Perquè llavors ell és quan ja s'ha pujat, és que això és necessari, és a dir, el dir-te que tu ets una inútil, el jo dir-vos a vosaltres que sou tots una colla d'inútils, jo em puja l'ego i l'autoestima, perquè us tinc aquí sotmesos escoltant-me i no hi ha ningú que em digui pas que no. I us dic a tots que sou una colla del que sigui. I jo, aquest és el perfil, surto gran perquè us he pogut i ningú m'ha dit pas que no. I ells ho necessiten, i aquí ho necessiten amb aquest feble que és la dona, perquè és meva. I tu menges gràcies al sou que jo porto. I tu ets gràcies a mi. I tu tens gràcies a mi. I tu, l'altre diu, jo vaig rebre una herència perquè vaig aguantar jo el teu pare i te'l vaig portar jo aquell dia al cotxe amb el mecànic. Però és que res. I tu sempre estàs allà. Clar, tantes vegades t'ho diuen, i a vegades és un perfil, i t'han ensenyat que estimar és així. I pot ser que a casa també ho hagis vist. Per això és tan important amb el despatx sempre treballar amb psicòlegs, també pels propis fills, perquè si els fills ho veuen i ho viuen, tant poden repetir ells aquest patró com poder ser víctima després, perquè tu entens que estimar és qui t'escridassa. Qui en bien te quiere te hará sufrir. I consideres que és un termòmetre. A vegades les mares ho fem. T'estimo i pateixo i posem el patiment amb l'estimació. I l'estimació no pot anar amb el patiment, perquè qui estima no fa patir, fa sentir lliure i fa sentir fort. No fa fer patir en res ni a ningú. Ni estar dependents dels mòbils. A vegades les mares ho fem. Quan arribes, avisa'm, avisa'm. Quan les nenes tenen un nòvio, que el nòvio els hi fa dir avisa'm, avisa'm, com saben distingir entre el que li diu la mare del que li diu el nòvio? Si hem d'estar sempre enganxats, enganxats, enganxats. No. I això és un aprenentatge, com deia molt bé l'Anna, des de casa l'educació, de com s'ha de saber estimar per quan ells trobin o elles trobin parella, sàpiguen defensar-se per més estudis que tinguem, perquè és una situació emocional, personal i molt important. Llavors, la lluna de mel. La lluna de mel ens diuen que canviaran, que ha estat molt malament aquesta escridassada i que no tornarà a passar, i ens ho creiem. Però a més, ens fan dir que gràcies a nosaltres, perquè sense nosaltres, sense mi, ell no seria capaç d'anar endavant. I ara al damunt em fa sentir com Santa Maria, Verge Maria, Redemptora, que gràcies a mi, que sóc tan bona i salvadora, el faig amb ell lluir i el faig anar endavant. Per què? Perquè ell necessita que jo estigui enganxada amb aquesta roda. Ell necessita que jo continuï estant allà per poder-me maltractar. I jo haig de tenir una recompensa a tot aquest patiment, perquè si no, no em seria més fàcil desenganxar. I d'aquí ve que la gent no ho entenguem quan les dones són maltractades. Però per què no se'n va? Però és que és una mentida. Però que, no, però que, la seva, que el seu oncle no és advocat. Però que no tenen diners. Per què no es divorcia? Perquè hi ha una addicció també. Jo ho comparo amb el tabac. Sabem que fumar mata, però fumem perquè ens dona un plaer. Al final hi trobem un plaer en aquella calada. I en aquestes relacions costa tant desenganxar-les perquè quan les tens al despatx, al final diuen, però és bon home, però s'estima els fills. Bueno, però que se'ls segueixi estimant, però fora de casa teva. No, però ell no ho fa volent. Potser no ho fa volent, però t'està maltractant. Posa que al final siguis veritat, acceptem que sigui bo, si em convenen al despatx i que això no és el Vaticà, aquí no és Sant Pere, jo m'és igual si és bo, si és sant o no és sant, però això és un malviure, això és un maltractament. I a mi m'ho expliquen i jo els hi haig d'explicar el que estan vivint perquè no ho saben detectar, perquè no ho saben veure, però és que després, i això a vegades, i quan és diguéssim més pija, doncs li compra el Louis Vuitton o li compra el bolso o fan aquell viatge promès després d'aquella crisi del tractament que sabem que serà cíclic, perquè diràs, home, és que a vegades també ens mereixem un premi, només faltaria, i les relacions són complicades, sí, però dins d'un respecte, no del maltracte, no de que ets una inútil, no de que no saps fer absolutament res, i que si no hagués sigut per mi, series res. I sempre estem amb el mateix, i després d'aquí a vegades va l'empenta, efectivament, o va l'estirada dels cabells, efectivament, o va aquella escridassada que aquella plora i l'altra se li posa al sobre, efectivament. I això és la violència de gènere, en concret. Independentment, llavors, quan, per exemple, diuen no, perquè les dones també, home, i tant, no diem que les dones siguin bones ni són més santes, les dones maltractaran i, escolta, i si és un corcó, el mateix, divorciem-nos. Però no matem els homes i les dones ens maten. Per què? Perquè fins que arribem a aquest extrem, és a dir, entre que ens matin cada dia, efectivament, sí que hi ha tot un camí, un trajecte, que és on es podria detectar abans i es podria evitar. Però com que tot es tolera, com que s'accepta, arribes, però com pot ser possible que l'hagin matada? Però com pot ser possible? És que era igual, és que ja era tan merda, és que ja era tan res. I al damunt quan passa moltes vegades? Quan elles fan el pas de que es volen divorciar. Perquè és quan, per això moltes vegades tenen por, amb raó. Perquè mentre tu estàs allà, la gota malaia va caient, pum, 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 pum. I al maltractador això li encanta. El maltractador és el que necessita. Poder-te dir que ets una merda i dir-t'ho cada dia. Perquè si jo us ho dic, doncs mira, saps? Surto ben pinxa perquè vosaltres sou una merda i jo no. I ala, això és el que jo necessito. Quan a mi em diuen, escolta, marxem i ja no t'escoltem, això és el que no pot ser, perquè jo haig de ser el centre, que també hi ha el punt del narcisisme. Si jo el que vull és que tota la família em parli, com està avui, quin humor té, com ha vingut, ui, avui, això és el que jo vull, que se'n parli. No que no pas allò de no hay mayor desprecio que no hacerle aprecio. Quan elles diuen fora, ja no vull continuar, és quan realment ells ataquen. És quan ells realment s'hi posen i quan tenen un nou nòvio, quan apareixen per allà, quan les assetgen, quan li envien el missatge, quan li envien el director de l'escola dient que té una nova parella, quan intenten involucrar, deixar-les soles, ridiculitzar-les, histèriques i males mares. I sempre penses, clar, mala mare, clar, deixar, mai pensem al mal pare. És a dir, com que estem dintre d'aquest marc mental, ens és fàcil creure-ho i ens és fàcil defensar la postura de l'home de dir, bueno, però escolta, però què més volies? No era un home que portava un sou, però que no estava allà, però que no et va ajudar. Tot sembla que hagi de poder justificar el maltractament. I amb ella, sempre qüestionada. Quan elles diuen que es volen divorciar és quan realment jo, com a advocada, les haig de protegir. Perquè efectivament és quan més soles estan i quan ells més canya els hi donen en tots sentits. Què passa? Hi ha el conveni d'Istanbul del 2011, que Espanya ratifica el 2014, que obre la mirada i diu, a veure, violència de gènere encara que no siguis l'esposa. Una noia en una discoteca que no vulgui donar, que es faci un petó i no vulgui res més, no ha de ser objecte d'empenta, d'insult. Això també és violència de gènere. Una amant, perquè és clar, això de les amants fa molta gràcia. Com calcules quina és la relació més forta, la de l'esposa o la de l'amant? Per quants dies en veure amb una o veure amb una altra? No existeix el maltracte a l'amant. A nivell jurídic, crida l'atenció. Una prostituta, no hi havia dret de, no hi havia violació. Delicte de violació amb una prostituta, no hi havia dret a violar-la. Perquè com que ella ja s'exposava al sexe, no hi havia el consentiment ni hi havia absolutament res. Una esposa, tampoc hi havia ni violació, ni abús sexual, ni agressió, perquè per això t'hi havies casat. Llavors s'ha evolucionat, la prostitució també ha tingut una evolució jurídica amb jurisprudència per entendre que una prostituta també té dret amb un consentiment a dir no, vull mantindre aquesta relació. No sóc només un objecte, no sóc simplement una maquineta, sóc una dona i puc decidir. I amb l'esposa també. Quin problema tindrem? La prova. Per dir que una esposa no ha volgut tenir aquella relació. Per portar-ho als tribunals seria molt complicat perquè es pogués acceptar. Vull dir, seria bastant inviable. Necessitaríem prova doncs, que intentaven doncs, que hi havia prèviament una separació, com es van trobar, perquè si no és veritat que la qüestió de prova és difícil. Però almenys existeix la figura jurídica que fins fa uns anys això no existia. Aquest conveni d'Istanbul que es va aprovar i que dona una visió molt àmplia i de dir qualsevol dona pot ser objecte, encara que no siguis l'esposa o que no estiguis vivint, noviatges, les nòvies no podien ser, a no ser que t'anessis a casar, i, bueno, i ara encara actualment, una nòvia que sigui maltractada pel nòvio no serà el tipus penal de violència de gènere, perquè no és esposa. Llavors, amb aquest conveni d'Istanbul, el que es va fer en el 2015 va ser que s'ha afegit un agreujant. Tenim l'agreujant de que pots cometre el delicte per motius de raça, de religió, és a dir, doncs això, les fòbies, totes les odios i tots els odis que hi ha. L'únic odi que no tenim contemplat és a la policia. Però en canvi, perquè és un cos de seguretat, però bueno, també s'ha fet servir. És un agreujant de l'article 22. Posa l'agreujant de gènere. També tenim la del sexe, és a dir, pot ser que hi hagi un agreujant de sexe que, per exemple, en un lloc de treball, doncs siguem tot dones i només hi hagi un noi i en aquest noi el tinguem martiritzat. Podem cometre un delicte, aquí seria per qüestió de sexe, perquè és l'únic home, però de gènere està per tractar amb algú, com diem, aquest algú amb una dona, sotmesa, controlada, propietat, és meva, faig el que em vull, gènere. Llavors, aquest agreujant és la que per primera vegada s'ha aplicat el 2018, jo us vaig dir les dates perquè veieu que lo endarrerits que anem, el 2018 per aplicar amb una relació d'un senyor que va intentar matar-la, i era amant, fins al que no va arribar al Tribunal Suprem es considerava que simplement eren unes lesions, o sigui, amb un intent d'homicidi, però simplement eren unes lesions. Llavors el Tribunal Suprem l'any 2018 ho ha aplicat per primera vegada. No són simplement lesions, perquè ves aquella noia, estaven en una festa, van al lavabo, i mentre estava sentada en el lavabo va venir aquell, la va agredir amb un ganivet, la va voler matar, se li va trencar el ganivet i ella es va salvar. Simples lesions. Per què? Perquè tenien una relació intermitent que eren amants. I el Tribunal Suprem ha dit no, amb agreujant de gènere, perquè ell la va voler matar, perquè ella va voler deixar la relació de ser la seva amant. I en virtut d'això és per la qual cosa que ell la va voler matar. No només pel fet de ser dona en general, sinó amb aquest plus. I llavors aquí s'aplica. Què més? L'abús sexual i l'agressió sexual, que diuen el consentiment. La brometa o la cosa és en plan, home, quan tens una relació no firmaré i no diré sí, vull tenir relacions sexuals, no. Però la diferència és que l'abús sexual és el consentiment, tu no vols, d'acord, és la violència. Perquè sigui violació ha d'haver-hi o una amenaça amb una navalla o que al anar a obrir el cotxe se't tirin a sobre. Si no hi ha un acte d'aquesta violència, s'entén que només és abús sexual, que és el que va passar amb el tema de la manada. Com que aquella noia va estar allà sotmesa, tots ells van considerar que simplement era un abús, no era agressió, perquè no se l'havia sentit dir que no. Com que no has dit que no, vol dir que estàs consentint. clar, i aquest és el dolor. No, no, és que jo potser em quedo en estat de xoc. És que quan vas a l'autobús mateix, que et toquen el cul, et quedes que no et mous. Normalment, difícil és que et giris i donis una bufetada. Ai, vas movent-te. Això vol dir que jo estic consentint? No, és que no m'atreveixo a dir que no. Aquest és el tema. Que no necessito que hi hagi una navalla per jo sentir-me coaccionada. I clar, la pena canvia molt. No necessito, clar, si se'm tiren a sobre, efectivament no puc fer-hi més, però aquella noia de la manada amb tots aquells 8 nois i que van estar abusant d'ella un darrere l'altre, no, que va haver-hi aquell vot particular que va dir que si amb ella potser sí que li agradava, potser, que això encara potser va enfurisme més. Aquesta reforma, el conveni d'Istanbul, ja ens diu que l'hem de fer. S'ha de tractar aquest consentiment. Precisament si tu no dius que sí d'una manera expressa, clar que hi ha un joc sexual, clar que a vegades, però s'entén perfectament quan ella està disposada i quan no ho està. I el que no es pot ser és que sempre es posi en dubte a la senyora, a la dona. Sempre es posi en dubte. Per això quan ara fan també aquests anuncis, no? Puc començar dient que sí i puc dir que no. Amb el preservatiu ens passa igual, és un tipus penal que tu, per exemple, hi ha una sentència que diu jo volia mantindre relacions amb preservatiu i ell va dir que sí i enmig de la relació se'l va treure i no em va advertir. Actualment això s'entén que podria ser un tipus de, per entendre'ns, violació, d'agressió sexual, perquè el consentiment de la dona era per un temps en una situació determinada, no per no fer-ho sense. Què vol dir? Que el consentiment de la dona actualment s'està treballant com un dels requisits que fins ara era totalment obviat. Què dèiem nosaltres als advocats? Quan si t'agredeixen sexualment, posa-hi resistència, nega-t'hi. Per què? Per fer prova de que ha sigut violació. Què ens deien els metges? No, millor que no, perquè no li faci un gran desgarro i no li causi un mal. Com podeu dir que digui jo? Vosaltres, no, tu una lluita, no, que no lluiti. Si lluita, tinc que és violació. Si no lluita, simplement ha sigut un abús. I per això us dic que al dret fem aquest pas enrere. I que amb violència de gènere ens trobem sempre amb tots aquests inconvenients constants. Com ara, per exemple, això que us dic, d'ell ha tornat a casar-se, ell ha estat tot el dia darrere, em diu el jutge, ella tiene todo el derecho del mundo a vivir su vida, pero el señor con esta denuncia ya estará advertido y disuadido. Perdoni, o sigui, a mi el jutge no m'ha de donar tot el dret del món a viure la meva vida, perquè això ja m'ho diu la Carta Magna i la Carta de Drets Fonamentals. Jo vinc aquí davant del jutge a vostè perquè m'han vulnerat el meu dret, no perquè vostè me'l reconegui. I no m'està dissuadint en aquest senyor a tornar-me la boja, m'està dissuadint a la senyora a no presentar denúncia. Doncs això m'ha passat aquesta setmana passada en els jutjats de Barcelona. Per això realment sí que és un inconvenient. Té una explicació jurídica a part del marc mental penal i masclista, que és el següent, a veure si em sé explicar. Resulta que si tu poses al jutge acorda una ordre d'allunyament, per exemple, o qualsevol mesura, allò és una resolució judicial i, per tant, és d'obligat compliment. Hi ha vegades que, per exemple, que també et passa que les senyores, per exemple, volen parlar amb ell, no s'hi apropi, o ell s'hi apropa, o passa pel carrer de més amunt o de més avall, seria un incompliment de resolució judicial, com estaria cabrantant aquella resolució i aquella pena. És presó. Llavors, el jutge s'ha de plantejar, si jo imposo un allunyament, per poc que s'apropi, aquest home anirà a la presó i pot ser que no hi hagi una voluntat. I no discerneix si hi ha voluntat d'incomplir o no. Hi ha una sentència i allò s'ha de complir. I per això, davant aquesta situació, són encara exageradament més prudents per no posar a la presó amb algú que simplement ha incomplert uns metres i prefereixen deixar les víctimes sense aquestes ordres d'allunyament. I per això no s'acorden aquestes ordres d'allunyament. El que passa és que a la pràctica ens posa totes aquestes senyores que les tenim, diguéssim, indefenses. A vegades no faria falta un ordre d'allunyament, però sí, per exemple, interrompre les comunicacions, tots aquests mails, tots aquests whatsapps, tot això per favor que apareixin. Però llavors diuen no, perquè llavors no podríem parlar dels fills. I com que els fills, que és la violència vicària, que també s'ha aprovat aquí al desembre amb la llei catalana com a una altra mesura, una altra manera, perquè la qüestió és que el maltractador i l'assetjador buscaran mil excuses per tindre't controlada. Per això no s'acaba mai. D'aquí ve el mal, d'aquí ve el dolor, que amb el divorci aconseguim, a vegades s'aconsegueix perquè ja te l'allunyes i has d'anar posant pautes. Jo a vegades dic que és com el mar, vull dir, si no hi poses un dique, si no hi poses un port, si no hi poses alguna cosa, les onades arrasen tot. I aquest perfil d'homes són així, són seductors, són encantadors, inclús la intenten ridiculitzar o deixar sola amb el seu entorn, i si és mitjançant els fills, troben una manera, una font de tindre-la amb ella sempre controlada. I clar, necessites algun tipus de mesura. Però com que hi ha aquest risc de l'incompliment, per això els jutges s'ho repensen molt. Per acabar, i així si em dieu, o si no hi ha més temps ja acabo, per dir que, per exemple, a les Rambles de Barcelona tenia un... jo també era del torn d'ofici de penal de Barcelona i em van dir toca el senyor Roberto. I vaig anar a assistir al senyor Roberto, i el senyor Roberto era una senyora que es deia Paola, o sigui, se m'havia, era una dona. I era una relació, doncs, ell era dona i l'altre era home. S'havien estat estomacant i tenien tots dos ordres de... paus i vivien junts, estaven passejant per les Rambles de Barcelona tranquil·lament, com que els Mossos els coneixien i sabien que s'havien esbatussat i que tenien l'ordre d'allunyament mutua, els van detindre. I jo vaig anar davant del jutge i dic, escolti, si s'han reconciliat, si no tenen aquesta ordre, és igual, l'ordre d'allunyament està en vigor i no hi ha res ni ningú que pugui fer canviar. I aquí és on jo crec que aquestes normes penals que ens serveixen pel furt, que ens serveixen pels homicidis o que ens serveixen pel tràfic de drogues, amb el tema de violència de gènere hauríem de ser més valents i trobar mecanismes més acordes amb aquestes dificultats d'aquestes relacions. Perquè si aquests dos estan junts i han fet un escrit en el jutjat de que tornen a viure junts, no me'ls pots detindre, portar al quartelillo i agafant a l'altre que era romanès i el van extradir per aplicar la llei d'estrangeria. No me'ls pots tractar com a dos delinqüents, ni hi havia cap perill, ni s'estaven pagant. I havien fet un escrit de que ja tornaven a viure junts. I res serveix. Davant d'aquesta situació tan dràstica, quan tens una norma, una resolució que diu ordre d'allunyament, jo sóc el jutge i jo la mano, jo la dicto i mano que sigui així, ja després no hi ha manera de poder-ho reconduir. De tal manera que diu el jutge, davant aquesta rigidesa de que les normes es compleixen i que el que jo dic va a missa, doncs no dic res i deixo la senyora. I aquest és el drama que tenim. Doncs ja, em sembla que us he explicat moltes coses. Vosaltres... No sé com anem de temps, si m'heu de preguntar alguna cosa, si no, com digueu vosaltres.
Sí?
A veure, una pregunta. En el cas de l'homosexualitat passa exactament el mateix? Entra dins aquests termes que has anat explicant? O hi ha una altra jurisdicció i jo què sé, quantes coses?
En tema d'homosexualitat, en aquest cas, per exemple, que explicava de la Paola, van fer una ordre d'allunyament de tots dos, però no es portava per violència de gènere. Perquè si és un home i ho posa en el DNI, mai serà tractada com una dona per més operada que estigui. Y el jutge et diu, tiene la misma fuerza que tiene Roberto. Me da igual que él se considere mujer y que vaya de mujer. Pone Roberto y pone Manolo, son dos hombres. No lo trato como violencia de género. I si veus el Manolo, veus que no és Manolo. Però al jutge li és igual. Va, agafa i diu, son lesiones normal, pongo orden de alejamiento entre ellos dos, però a nivell de que los dos son hombre. No que sigui violència de gènere i el Manolo és Manolo i a mi no me diga que usted se llama Paola. I ho tracten així, tal qual.
Hola, aquí. Aviam, jo hi ha una cosa que em fa... Que diem això que dius que la llei diu, per exemple, que si és agressió, si és violació i tal, allà hi ha un jutge o una jutge que estan per determinar allò. Han de seguir la llei, diu. En el cas dels presos polítics catalans, es van saltar totes les lleis.
Totes.
Llavors, en el cas d'això, s'han de complir les lleis. En el cas dels presos polítics, no. Aviam, això El tema judicial, com va?
Això mateix. No, jo li puc dir que en la nostra justícia ordinària, en el dia a dia, funciona. Jo li haig de dir, amb totes les diferències, així, funciona. Amb el tema dels presos polítics, jo el judici que s'ha de seguir a Madrid, per mi no seguia cap de les normes que nosaltres normalment seguim en els tribunals. És a dir, jo sí que allò ho faria com una cosa a part. És, efectivament té raó. I després amb el tema de violència de gènere, és com per mi com molt frustrant per explicar-li. Jo, per exemple, ho parlo amb mi, la meva primera persona, perquè cadascú també explica segons li va la vida i les coses, però no vull dir que un altre no tingui més bon resultat. Però jo, per exemple, tots els meus judicis, jo li diré, miri, jo estic satisfeta, van bé. O els guanyo o queda prou arreglat, que queda bé. Vull dir, perquè a vegades demanes més i te'n donen més, però bé. Jo li haig de dir que amb violència de gènere, amb les senyores que porto, no n'he guanyat cap. Escolta, dic, jo és que avui ho pensava, ahir, dic, jo vaig explicar-los això a aquesta gent i dono el màster de criminologia a la Universitat de Barcelona amb una sociòloga i venen de tot el món, I jo penso, mira que si els explico això, doncs no en guanyo cap. Passa de tal manera que amb l'advocat contrari negociem extrajudicialment tot el que el jutge no m'ha donat. Soc capaç de convèncer l'altre advocat i de fora dels jutges, que no el conec de res, em vingui i poder negociar els punts que m'ha negat el jutge. I encara li diré més, les meves clientes les tinc totes contentes, Vull dir que si ho fes tan malament em dirien que no ho he fet bé. Però és que damunt amb l'advocat contrari puc negociar tot això que no m'han donat i encara és més, l'advocat contrari m'envia els seus clients perquè sigui jo la seva advocada. Clar. Llavors dius, bueno, tan malament no. Per què? Perquè estem en el marc mental del masclisme. És a dir, per exemple, una senyora que el 30 de juliol era una dona guapíssima, colombiana, era com una Xerezade i estava casada amb un pijo de l'Eixample de Barcelona. Ell li deia Machu Picchu, vete a mear allí detrás de un árbol, indígena, que eres una indígena. La tractava així malament, sempre. I el 30 de juliol li va buidar el compte. De 30.000 euros li va deixar 100 euros, sola a Barcelona. Ell s'anava a Menorca amb els amics, s'emportava la noia, o sigui la noia de la neteja, que li cuidava el bebè, i el bebè i tot, i amb ella sola a Barcelona. Vaig presentar denúncia, vam anar corrents a violència de gènere, per clar, pels maltractaments, per com l'havia tractada, per com la insultava, i violència econòmica. La senyora aquesta era molt mona, però no treballava de res. El jutge ens ho va denegar tot. Escolti, Machu Picchu, pues también usted es muy, muy susceptible. Dinero, bueno, pues si tiene la casa, vive en Barcelona, 100 euros, si necesita algo ya se lo dará. No em va donar ni em va reconèixer res. L'advocat contrari, quan vam sortir, vam acordar. Per què? Perquè va veure, o sigui, em refereixo que els jutges, jo m'atreviria a dir en aquest àmbit, no es mullen, és a dir, no hi ha manera, no es volen involucrar, entenen que el seu àmbit, per això s'ha de tindre aquesta conscienciació, aquesta de dir, escolti, bueno, però vostè és de violència de gènere, no em pot deixar aquesta senyora així. I en canvi ho vaig negociar amb l'advocat, vam negociar uns diners, vam negociar, se'n va anar la senyora a Menorca, li van posar un pis al costat perquè l'home tenia diners i és aquest, per exemple, aquest company que des de llavors va enviar les seves clientes. Però en canvi, des del jutjat, res. Però jo aquí ho faria amb el masclisme i amb lo del procés que diu vostè, jo també, al meu entendre, no va ser un judici, diríem, just amb tota la tutela judicial efectiva que es desplega amb tots els altres judicis, jo, al meu punt de vista. Més enllà de la ideologia política, perquè només faltarà que cadascú pugui pensar en el partit que li doni la gana. Però sí que quan veus un judici, almenys vols que sigui amb totes les possibilitats. I a mi m'ha passat amb violència de gènere també, de que la senyora, que era moníssima també, que era carnissera, que es cuidava, però clar, ja anem amb els prejudicis, no? Una noia que era d'allò, doncs sí, deia, és que li deia pallassa. I la senyora jutgessa a Barcelona, la senyora magistrada, deia, pallassa? Sí, jo li vull dir, miri si no dona estona per parlar del tema dels judicis. I jo, però vull dir, però que normalment, jo el que li vull dir, en termes, normalment sí que els judicis ens funcionen. Vull dir, de dia jo, gràcies a Déu, sí.
Aquí, sisplau. Aquí.
Hola, bona tarda. Ah. Gràcies per fer aquesta conferència tan planera i entenedora.
Gràcies.
Hi ha un terme que normalment no se'n parla gaire, que és l'assetjament, que és com una violència sovint llarga en el temps, subtil, no és física. Quan parlem de violència normalment vas cap a el que són cops, morts o... I és un tipus de violència, ho dic per experiència pròpia, en què estàs molt perduda, perquè bueno, són petits detalls però que al llarg en el temps et van matant en vida. De quina manera està contemplat l'assetjament? Perquè et sents molt sola i el que ha dit és que tampoc t'acaben creient, perquè el total són tonteries. I és molt dur l'assetjament.
Molt dur.
I no se'n parla tant.
No. I crea una solitud, perquè com que ho estàs patint tu i tu ho estàs veient, és una solitud perquè i una incomprensió. I llavors, quan es fa el pas, que costa tant d'anar a l'advocat i d'anar al psicòleg, llavors després hem de fer aquest segon pas d'anar al jutjat, perquè vagis al jutjat i no et creguin. Sí. Efectivament, és tremendo, però s'ha de fer. Però s'ha de fer, per dignitat s'ha de fer. I davant dels Mossos d'Esquadra igualment. S'ha de fer. Per què? Perquè han de quedar amb evidència. Perquè a més aquests assetjadors, la màxima victòria és saber que estàs enfonsada i no ets capaç de donar el pas. Això és màxima victòria. Perquè sé que jo demà podré continuar, que és el que us deia. Com que sou tots una colla de merda, jo puc continuar-ho dient. I com que ningú se'n va, doncs torno a dir. És a dir, ep, escolta'm una cosa, he vingut a parlar, però no cal que ens insultis, eh? Aquest ep, és el que no estan acostumats. I aquest és aquest alçar la veu. I per això també necessitem estar una mica empoderades en aquest sentit, les dones, no? I és a dir, que si et diuen que ets una histèrica o que no ho entens bé, bueno, però jo ho estic vivint així. Que t'ho diuen, eh? Perquè, per exemple, a mi també m'ho ha dit el jutge, com la tinc a la senyora, per exemple, el psicòleg. Bueno, que vagi el psicòleg no és culpa d'ell. Efectivament, pot ser que jo tingui una necessitat, però si jo et vinc aquí en el jutjat a denunciar-ho, és perquè és culpa d'ell. Perquè per això tinc que anar al psicòleg. Si no era això, jo tot l'altre ho tenia correcte. I aquí és la qüestió de la prova. Que és on estem nosaltres fent la feina. Per això dic que a vegades la violència de gènere no ens funciona. Però bueno, en aquests casos jo diria que la qüestió és anar amb tot l'arsenal. Vull dir, has d'anar a denunciar, has d'anar al divorci, has d'anar... I al final, paren. Paren, o sigui, sempre també et diuen a veure si troben una altra nòvia o un altre objectiu, perquè realment no és que ells deixin de ser com són. A vegades, per exemple, quan hem tingut de maltractament, és a dir, si és agressió, si és una agressió física, tens raó que és fàcil, perquè amb un parte mèdic, i llavors aquí estan les mentideres. Les mentideres són les que... No vol dir totes, eh? Però quan diuen, hi ha dones que diuen mentides, i tant que em diuen. I com... Pues, tenia una que era assegurat, es va tirar pel terra i va portar un parte. I amb allò hi havia el parte. Jo li deia, senyor, ja, és el parte que pot ser inclús que jo ara don dos cops aquí, tres cops o dos morats. Oiga, aquella se'n va tirar, tenia una porra, i llavors l'agafava i li donava dos porrassos amb ell. I llavors ell li va agafar la porra, i llavors que me'l condemnaven amb ell, perquè el senyor, el que passa és que llavors en matrimonial, després aquesta entrava amb allò de les webs, càmeres aquelles de sexe o no sé què, i vam poder-lo enganxar per allà i ja la vam desacreditar. Però tot el recorregut que vam tindre que fer el teníem perdut perquè com que portava un parte, que és veritat que aquesta és lo fàcil. Però, per exemple, inclús en aquest cas, quan jo tenia un senyor que havia pagat a la senyora i va haver de seguir un tractament de maltractador. I em venia al despatx espantat. És que ens passen unes coses, jo això no ho he fet mai, eh? No era capaç de veure que ell havia pogut fer això. Però aquests tractaments també estan bé perquè també hi ha oportunitat de donar-li amb ells d'actuar d'una altra manera. Per això és una cosa, tampoc, diguéssim, no els criminalitzem, enganxem-los i redrecem-los. No? És allò de dir que és una qüestió d'educació de casa. Vull dir, si els nois, les mares tenim aquest plus amb els fills, no? Perquè a vegades també a nivell de, per exemple, en mateixos divorcis, moltes m'arriben els homes que són tan bones persones, però són totxos emocionals. No han estat treballats. És que nosaltres estem a totes, que si no sé què, que vas corrent, serveixes la cuina, portes els canelons, el dia de Nadal vas cap aquí, que aquests s'han enfadat, que... i ells se senten i diuen, és que no m'ho havia dit la meva dona, que no estava pas bé. Dic, i vostè, que li havia preguntat amb ella si no se'n trobava? Diu, no, perquè ella no m'ho havia dit, bueno, però sempre hem d'esperar que ens ho estigui dient ella. Clar, llavors aquí diem, les mares, treballem-los, que diuen, és que les nenes són més complicades, les nenes tenen més saviesa, fem que els nens... com les nenes, que tinguin picardia, que s'enfadin a l'hora del pati, que tinguin enveja, perquè això existeix a la vida. i també ho trobaran ells. Després a la feina i a les competitivitats i aviam qui es posa la foto i aviam qui amaga més la panxa, ens passarà igual. Llavors, tot això és el que sí que hem d'anar treballant. I quan aquests ens assetgen i ens van matxacant, els hem de neutralitzar. Sí, sí, però és feina.
Sí, sisplau. Hola, bona tarda.
Hola.
En quant a la violència de gènere,
sí.
Tu creus que la nostra societat millora o empitjora?
Jo crec que sempre anem a millor. Sempre anem a millor. Poder tenir aquesta xerrada i que inclús puguem pensar coses i cadascú... Jo crec que anem a millor. El que passa que també és una societat més complexa, perquè és veritat, per exemple, amb el stalking i totes aquestes figures que és mitjançant, per exemple, aquelles imatges sexuals que et puc enviar per WhatsApp, estàs autoritzat tu a tindre-la, però tu no a després a divulgar-la. Clar, això és un tipus d'assetjament que abans sense mòbils això no existia. És a dir, sí que la societat se'ns va fa més complexa, els joves tenen activitats o pràctiques que potser nosaltres no, però jo crec que sí, que jo crec que sempre anem a millor. Perquè només el fet de criticar-ho i de dir-ho ja anem a millor. I de pensar que hem de fer alguna cosa i de no dir, ah, no, és que és home. Oh, si és un home, és blanc i d'Occident... Ja no hi ha problema, tu, aquest ja es guanya les garrofes. Oh, millor que sigui un nen, que ho té fàcil. Bueno, i una nena? Què passa? Quina diferència hi ha d'haver? Després hi ha bons i dolents a tot arreu. Però el que no pot ser és que per ser home tinguem aquesta situació que estem dient ara de privilegi, de tindre't enfonsada perquè tu simplement siguis dona. Jo crec que sí que anem a millor sempre. Passa que ara potser és un mal dia i amb lo d'Ucraïna i tot això, però vamos.
Jo l'admiro que es dediqui a aquest tema perquè és terriblement complex, no?
Sí, sí que ho és, sí.
Vaig llegir que les parelles quan es separen i les famílies de les parelles, realment quan es separen és quan es coneixen, no? I a més llavors entres en un batibull brutal, perquè a la justícia se sap quan i com hi entres, però ni quan ni com en surts. I al final la reflexió que et fas, després de tot plegat, i em perdonaran l'expressió, és resultat a joder-se i aguantar-se.
Bueno, sí, el que passa és que a vegades nosaltres també tenim, jo crec que molta confiança en la justícia i pensem que realment ens ho resoldran tot. I tampoc estan per resoldre-ho tot. A vegades els jutges et diuen, tiene usted razón, señora letrada, amb el que m'està exposant, no? Però jo no sóc un educador social, sóc jutge. I a vegades els hi demanem molt i tenim molta confiança. I altres vegades les parelles diuen ara li explicaré al jutge, i el jutge aquest? Aquest senyor no ens coneix de res. I jo sempre dic que aquest senyor està sentat aquí, no ens coneix de res, li hem d'exposar una cosa, hem de ser pràctics i explicar les coses d'una manera fàcil. Jo diria, un matrimoni masclista té un divorci masclista i un matrimoni soso és un divorci soso. És a dir, els que s'han estimat i de sobte s'han deixat d'estimar perquè la cosa ha anat... tindrà un moment d'enfado, però després ho pots reconduir de la mateixa manera més o menys avorrida, de mirar aquí, mirar allà. Els que han estat allà, com diu, pa joder, tens un divorci, perquè simplement és més que a vegades jo els dic, escolti'm una cosa, però per parlar tant amb el seu ex, no li estaria millor seguir casada amb ell o casat amb ell? S'estalvien els meus honoraris, continuen la gresca i no resolem res? Jo més d'una vegada ho he hagut de dir, perquè escolta, és que és una falera, bom, bom. Dic, jo veig que aquí hi ha marxa, vostès s'entenen així, doncs continuïn. Ah, no, perquè n'estic tip. Llavors, vale, doncs si estic tip, reconduïm. Parlem-lo justet amb l'altre, el que sigui per arreglar els temes. I escolta, vida nova, però si la vida és rica, si tenim tantes oportunitats. A més, la sort de viure aquí, on vivim a Catalunya, on vivim aquí a Europa. Escolta, tu, la d'oportunitats que tenen la gent divorciada i divorciat que val la pena... Que, vamos, que abans potser era més tabú, però ara no. Però sí que hi ha vegades que no s'arregla res perquè realment tampoc hi ha voluntat d'arreglar res. Perquè quan dius, bueno, volia anar el dimecres, ara el dimecres no. Ah, no, però ara ens aniria millor la visita el dijous. Bueno, doncs va, fem el... Però, i si es pon? Perquè bueno, només van bum, 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 bum. Jo aviso, perquè sóc honesta, però jo segueixo cobrant. Dic, però realment era aquesta la finalitat o simplement anar-ho allargant? Després també és veritat que amb els divorcis ho passem malament també. Si fas un mutu acord, per exemple, estàs molts mesos negociant, ho pots passar malament, però una vegada ja signat, ja està. I també quan els advocats desapareixem i els tribunals, ja després cadascú també es recondueix i va fent de més i de menys. Vull dir, hi ha molta gent que, gràcies a Déu, se n'en surt i passem un moment malament i és satisfactori la meva feina perquè troba solucions. perquè al final el que jo haig de buscar són solucions i adaptar-me a cada família i a cada persona, perquè no tothom ho viu de la mateixa manera, ni tothom té els mateixos recursos ni la mateixa situació. Davant una situació, solucions. I hi ha gent que s'engresca, doncs així és veritat, que bueno, doncs anem allargant. A vegades sí, però bueno.
Bona tarda, la Fli. La felicito per la conferència, ja que és un tema així una mica feixuc, però m'ha fet gràcia quan sempre que diríem en veu al jutge, ho ha fet sempre en castellà.
Sí.
És així que realment sí. Funciona absolutament?
Perquè estos que hablo yo son, me han hablado en castellano.
Va, o sigui, però després... Un tipus, concretament.
Perquè jo estava pensant amb els meus. Però és veritat que tenim aquesta tendència a fer-ho en castellà. Yo creo que también, yo le diré una cosa, cuando lo hablo en castellano también sé poner cierta distancia, que a vegades también ayuda, pero en aquest cas, com que estava pensant en els que m'ho havien dit, me lo habían dicho en castellano.
Hola, bona tarda. Jo et volia preguntar com decideix el jutge la situació dels fills? Perquè moltes vegades bueno, es comparteix la custòdia, en alguns casos els fills són els que marxen de casa uns dies amb la mare, uns dies amb el pare, però també hi ha casos que els fills es queden. Com ho determina el jutge això? I si un dels dos és capaç realment de tenir la custòdia dels fills, perquè hem vist molts casos que llavors ha sigut una violència vicària. També,
i
això,
tant,
no?
I tant. Sí, sí, és complexa, perquè miri, ara llegia jo, només de les dones que se'ls ha reconegut aquesta violència de gènere, només el 3% se'ls ha retirat la custòdia als pares. La tendència és a dir, és un maltractador amb la seva senyora, no és un maltractador amb els fills. El pare té dret a estar amb els fills. I l'altre dia, precisament, una de les conclusions que jo deia, dic, al principi és el favor fili, no el favor pater, li vaig dir al jutge. El que hem de mirar és el benestar dels nens, no els drets del pare. I sempre estem mirant els drets del pare. És a dir, aquesta igualtat que diem, aquest no masclisme, jo dic, és el masclisme, en positiu, té dos cares. Ell és estupendo per treballar, per portar el sou, per entendre'ns, i després tens l'altre vessant de que la mare guanya, que és el que passava abans, que se li donaven els fills. Ara, amb les ganes de fer aquesta igualtat, es va directe que ell també pugui tenir la custòdia. Però clar, no ens en podem anar d'un extrem a l'altre. Quantes vegades diem aquest senyor no té la capacitat i en canvi és cert que s'està donant. També és cert que moltes vegades ens passa que l'home no està a casa i està fora, perquè han jugat aquest rol, però no vol dir que l'home no sigui capaç de fer-ho. Llavors, quan li donen aquesta custòdia compartida, l'home es posa a les piles i els fills descobreixen un pare que no l'havien descobert. Perquè això m'ho han dit a mi, diu, gràcies a la custòdia compartida i al divorci dels meus pares he pogut conèixer el meu pare que sempre estava absent, perquè l'home s'ha sabut reorganitzar, però necessites, diguéssim, un bon fondo. És a dir, realment tots som capaços de tot, sempre i quan jo diria siguis una bona persona i en tinguis gana. Potser no ho has fet perquè ella tenia el rol de cuinar i de fer i tu feies fora, però amb el divorci cadascú ell ha buscat una feina i ella ha sabut cuinar. Però és cert que amb aquest maltractament, jo també ho trobo, que els fills estan molt exposats, molt manipulats. Què ens passa? La custòdia que només es donava a la mare, com que abans es donava automàticament a la mare dintre d'aquest món masclista, també hi havia el que se'n diu l'alineació parental. La mare el manipula, la mare se'l fa seu, amor de madre sobre una i la tita encontre la calle, o sigui, l'amor de la mare. Tot el que feia és que només en caps de setmana alterns el fill te'l podies distanciar del pare. I això també es va trobar molt, que és l'alineació parental. I llavors consideren que, jo també crec, la figura més ajustada és la custòdia compartida, que estiguin un dia aquí i un dia allà. Diuen, els treus de casa, sí que, quan van de colònies o van a casa a dormir a casa al Bernat, estan flipats els nens, els és igual la llitera. Ells volen estar ben cuidats. Per tant, el canvi de domicili en si mateix no és l'inconvenient, sinó que tinguin una estabilitat i que tant pare i mare el puguin tractar. Que a vegades el pare no és tan estupendo com la mare, no fa la truita de patates, no tal. No, però el fill ha de saber com és el seu pare i s'hi ha de poder relacionar. Per tant, la custòdia compartida funciona amb els seus ets i uts. Però amb els temes dels maltractaments, els pares els manipulen molt, els fills, a més, jo... Per exemple, un d'aquests casos, vull dir, tant d'allò, desgraciats, els fills han trobat una bossa buida a casa del pare de cocaïna. Tenen 15 i 10 anys, li han fet una foto i han enviat a la mare. Nosaltres hem presentat denúncia. El pare diu que és bicarbonato. I el jutge diu que si el padre quiere consumir, no pone en riesgo a los hijos. Hosti, tu. Clar, això és molt desgraciat. Aquí és quan jo no trobo la solució, però l'has de seguir batallant. Has d'interposar recurs, efectivament. Però aquesta és la resposta. Aquí sí que diu que no pot ser custòdia compartida. És a dir, si la mare i ell la van acordar, llavors li diuen, ah, però vostè no lo sabia que era així, ja se lo podia haver imaginado. Però és clar, quan estàvem negociant, l'home estava correcte, superequilibrat, no sortia gens i va tindre la custòdia compartida. La que l'ha tingut s'emborratxa, pren la cocaïna, fa el que vol. Ah, li diuen amb ella, és que ho hem sentit, ai, vostè no ho sabia el fiscal i no ho sabia la madre. Oiga, senyora, per l'amor, tu has de sentir això, t'has de sentir dir això. T'has de sentir, dir l'home que això és bicarbonato i els nens han fet una foto. Jo vaig tindre que dir, amb 15 anys un nen sap discernir si és bicarbonato o no és bicarbonato. Bueno, el padre puede consumir, no pone en riesgo a los hijos. I no ens ho han suspès res. Llavors, en aquests casos, jo crec que sí, que és el que us deia. Jo ho entenc que ha de ser una decisió difícil del jutge, perquè has de suspendre unes comunicacions, però jo prefereixo, que és el que li vaig dir, dic, a menys, per exemple, temporalment, per uns mesos, fes durant 6 mesos, per exemple, perquè aquest home es deshabitui o se n'adoni que no. No que em digui que aquest procés ja és suficient per amb ell haver-lo assustat, perquè no m'estàs protegint els fills. Llavors, això, i quan fas un procediment de divorci, també moltes vegades el que demanes és el servei dels psicòlegs dels jutjats, que se'n diu l'EATAF, que també miren amb un, miren amb un altre, i jo crec que també han evolucionat molt també aquests serveis. Vull dir que sí que es mira, ara després ja no es fa un seguiment, que vostè em deia, després ja no es fa el seguiment, si no ets tu l'advocat que demanes alguna cosa, el jutge ja no fa seguiment.
A veure... Jo agraeixo les preguntes perquè gràcies a les respostes t'hem pogut sentir bastant més, perquè ens la tallaves molt aviat perquè havíem dit que havíem d'acabar aviat però encara tenim una mica de temps. Gràcies per la conferència que a mi m'ha agradat molt. A veure, una cosa, parlant dels jutges, jo penso que quan estudien o la carrera que fan, hi deu haver una assignatura que es diu sentit comú, criteri i objectivitat, que em sembla, em dona la impressió que molts aquest dia no van a classe. Jo dic no només perquè ens expliques tu amb el tema de violència de gènere com fallen moltes vegades o són més masclistes que les persones que hi van. Aquell senyor de Llardera parlava del tema dels judicis, del procés, i jo en diré un altre que a mi em cou molt cada vegada que el sento i passa massa sovint. Els jutges, quan han de jutjar casos d'accidents de tràfic de persones, ja parlo de persones, ni homes ni dones, que van drogats, beguts i maten algú amb un accident de tràfic, de vegades anant en direcció contrària i tot, i els hi fan unes penes més suaus que les de la persona que roba 3.000 euros amb un súper, per exemple. Jo penso que aquí hi ha coses que fallen molt a la justícia. No sé si són només els jutges o són les lleis. Però jo, observant-ho, molta confiança, la veritat és que no els hi dic.
A veure, aviam, ells han d'aplicar les normes, això és veritat. Però sí que és cert que a vegades hi ha actuacions permissives que sí que per exemple, amb el tema de l'alcohol i de les drogues, sí que, per exemple, amb això dels mateixos pares, jo, o amb això de la conducció, és a dir, és veritat que cou i és veritat que no és com hauria de ser. És a dir, per exemple, abans ens passava que quan hi havia alcoholèmies a Barcelona, et donaves positiu, els nois joves, per exemple, sortien, no? El divendres, o sigui, donaven positiu i passaven tota la nit en el calabós fins a l'endemà i no els deixaven marxar de cap manera. Clar, allò també era un drama, perquè és clar, ostres, si el venen a buscar, deixa que aquest noi vagi a casa seva. Llavors, clar, deia el secretari judicial quan li deia, es diu, no, perquè jo no sé, no tinc garantia de que quan arribi a casa torni a agafar un cotxe. I clar, feien passar la nit allà amb aquell jovent, amb drogadictes, amb coses, amb robatoris, tots allà en el calabós de qualsevol manera, que jo, per exemple, en aquell moment sí que considerava que és millor que puguin marxar a casa seva. És a dir, posa'ls un cepo, el que sigui, o el que se l'emporti responsable, i no m'hi he trobat mai que s'hagin tornat a escapar. Ara, si hi ha hagut un accident amb una mort, si hi ha hagut que aquell nava, és a dir, llavors aquí és veritat que necessites que siguin més contundents. sí que ho necessites, perquè a més jo crec que amb això de les drogues i l'alcohol, és a dir, no es pot ser permissiu. I a vegades et xoca que diguin ells tenen dret a consumir lo que quieran. No, amb nens a casa no. És a dir, amb nens a casa no. Clar, jo no vull ser més papista que el papa i que puguis consumir, però amb nens a casa no. I no em pots dir que aquí que no hi ha un risc perquè al final tenia la bolsita guardada en un cajón, perquè bé que l'han trobat. És que és clar. M'entens? Això, aquí aquestes coses, si llavors no s'atreveixen. Hi ha aquest punt de dir, si ara dic que se suspèn la comunicació entre pare i fills, potser perjudico per sempre la relació paternofilial. En comptes d'entendre, si els fills estan dient que no el volen veure i es troben en aquesta situació, potser és millor respectar els nens. Els nens han dit que no el volen veure, però els nens no se'ls escolta. És a dir, els nens a partir dels 12 anys se'ls ha d'escoltar i decideixen si volen estar amb pare o amb mare i la seva opinió és important. Val? Però i a partir dels 15 i els 16 també hi passa que els 16 no volen anar amb un pare o amb una mare i potser s'equivoquen. Potser s'equivoquen aquell nen o aquella nena, però jo crec que moltes vegades és encara més greu forçar-los a que facin una cosa que ells no volen fer perquè encara és més contraproduent. A vegades t'has de resignar i dir, bueno, no hi vol anar, respectem-ho i esperem que després hi vulgui tornar. I amb això també hi ha molt xantatge emocional. A vegades hi ha mares que tenen dues filles. Hi ha una filla que relaciona amb el pare i l'altra no. La que no relaciona la premien i a la que s'hi relaciona la fastidia tot el que pot i més. No li fa reis, no li compra el mòbil, se'n van a comprar roba interior amb l'altra filla i aquesta no. Llavors en ve el pare al despatx i llavors el pare s'ha d'anar a comprar sostens i calcetes per la nena que d'una altra manera sap que la nena ho voldria fer amb la mare. És veritat, hi ha moltes mares dolentes, efectivament, perquè abans de ser mare ets persona i hi ha persones dolentes. És a dir, a vegades nosaltres intentem resoldre, però a vegades no pots resoldre més, però obligar o fer que hi vagin amb situacions com aquestes d'una droga o d'un alcohol o el que sigui, jo aquí trobo que sí, que s'hauria de ser més valent, la veritat.
Anna, volia preguntar, perquè jo sí que vull... jo he viscut bastants casos, de parelles que s'han divorciat i que els fills s'han quedat a la casa i els que han canviat han sigut els pares. Això és gaire freqüent?
No, això és més aviat contraproduent. És a dir, si ells ho han acordat, per exemple, jo no m'agrada gens perquè és la manera estupenda que té ell de controlar-la amb ella, normalment. Perquè tu entres, vale, i si dius no ha passat perquè no controlen, els jutges tampoc ho accepten, la casa nido, perquè clar, primer, com permets que l'altre o l'altra, o sigui ell o ella, facin nova vida i tinguin nova parella? Si jo ets a tornar a venir aquí, llavors que deixo la meva parella en aquella casa. Si després què fa, o la faig venir aquí? No, o sigui, per tornar a fer-te la vida, per ordre, perquè els nens vegin i perquè sempre n'hi ha un que ho fa per controlar l'altre. Perquè d'aquesta manera sé que no tens parella. Perquè si tens el Manolo no vindries cap aquí. Però com que vens cap aquí jo sé què fas. I si et deixes la roba interior o et deixes una samarreta i és un control. I jo entenc que si t'estàs divorciant i també per salubritat i higiene mental dels fills han de veure el tall i que siguin els fills que vagin a casa d'un pare i d'una mare que són diferents. Però això a vegades un període de temps, per exemple, sí que ho fas o ho acordes per uns mesos o per un any perquè un està buscant una vivenda o s'ha de traslladar, una cosa puntual, que hi hagi bon ambient, val, però com a sempre no. Perquè aquí ja comencem aquí les històries. Bueno, doncs ja estarem, no? Que diuig que teniu. Moltes gràcies. Gràcies.